Bé, ja sóc que sona de fons, òbviament, vostès ja saben el que és, perquè són els gotxos de Sant Pasqual. I ja saben que des de la setmana passada vàrem començar pues una sèrie de dos capítols amb el nostre col·laborador de divendres, Santi Cortés, dedicat al nostre patró, perquè les festes les tenim ahí al davant. Bon dia, Santi.
Bon dia. És que me vas fer mirar quantes pàgines tenia la biografia del... la geografia, millor dit, que és d'un sant, del padre Rambla, i estem mirant-lo ara una altra vegada, que eren 400 pàgines. Clar, és que dona per a dos programes o per a moltíssims més, la veritat. Mm-hmm. Els gotxos, és que m'agrada molt perquè, clar, és una de les coses que popularment la gent més recorda, i els gotxos de Sant Pasqual, doncs, pues tu imán, vida y sustento, fue el pan vivo celestial, logremos por ti Pascual los frutos del sacramento, ¿no? Y una, bueno, un dels versets, una de les estrofes, ¿no?, que diu: sois Francisco en la humildad, en la obediencia y pobreza, Alcántara en la pobreza, Luis en la castidad, un Diego en la caridad y en toda virtud portento. Ese esgocho es la veritat que és del que més recordarà la gent, i són molt bonics. Jo he buscat alguns també en valencià, estos no tinc clar, perquè mossèn Benito Traver els arreplega en el seu llibre de sobre Villarreal o en algun altre escrit, no recorde ara, no sé si són seus o els arreplega, jo crec que són seus. N'hi ha algun goig més que està en valencià, que he trobat jo per ahí, i diu en la mateixa estrofa que he llegit: com que vida i nodriment fou per tu el pa celestial, fes-nos devots Sant Pasqual del Santíssim Sagrament. Vull dir que també està la traducció o l'adaptació al valencià.
Per curiositat, són molt antics els gotxos de Sant Pasqual, més nous?
El que et dic, si es va fer mossèn Benito Traver, doncs antics, bueno, més d'un segle, no? Però normalment els gotxos, si es va replegar mossèn Benito Traver, doncs van, diguem-ne, transmetre-se al llarg del temps i solen ser anònims. Uh-huh. El que sí que he vist és que en altres pobles que veneren a Sant Pasqual tenen o estos gotxos mateixa, la majoria tenen estos gotxos, però també n'hi ha com un parell d'altres versions, perquè ja sabeu tots els pobles pels que va estar, Orito, sí. Torremosa, crec que va estar a Llecla, Alacant, i a on el veneren també, no? Perquè fins i tot he llegit que al regne de Nàpols n'hi ha algunes esglésies, bé, a tot el món on n'hi ha catolicisme, n'hi ha veneració a Sant Pasqual al capdavall, per tant.
I de què anem a parlar exactament, Santi, avui?
Mira, primer volia matisar una de les coses que van comentar la setmana passada sobre la província franciscana, que van comentar que la província franciscana a la que pertany Vila-real és Catalunya. Catalunya, de la mateixa manera que van parlar del bisbat i del bisbat de Tortosa i el bisbat de Sogorb-Castelló, que el nostre, o Vila-real, estava dins del de Tortosa, doncs passava històricament en la província franciscana. Però va ser al 2015, si no recordo malament, és a dir, no fa molts anys, que es va fer una gran província franciscana que abastava, tinc així una llista de comunitats autònomes, però per resumir, quasi tota Espanya. Aleshores, això es va canviar, però es va canviar fa poc, i realment del que vam parlar va ser de la història de la província franciscana, no de l'actualitat, no? Però bueno, volia matisar un poc per si havia quedat ahí en el tinter. Volia aprofundir una miqueta en el sant, en els seus miracles, en, no sé, la missa que farem d'ací poquet, perquè ahir crec que pren molt de protagonisme Rafael Beltrán Moner, que va néixer al 36, que té dedicat l'auditori municipal. Son pare era el mestre Vicent Beltrán Cortés, que era director musical de l'agrupació Els 13, va ser professor de violí. Bé, i per què és important citar a Rafael Moner? Doncs perquè, entre altres coses, hi va fer una missa que s'anomena la missa del Llauraor, commemorant les bodes d'or de la cooperativa i de la Caixa Rural. I l'any 1973, per a celebrar el 7 centenari de la fundació de la ciutat castellonenca, també li van fer una de la ciutat castellonenca que som nosaltres, també se li va, és a dir, de Vila-real, se li va fer un encàrrec d'una missa solemne, una missa solemne dedicada a Vila-real. I l'església arxiprestal, en l'any 74, se va fer per primera vegada una composició coral, que és la Missa Popular a Sant Pasqual, que és la que jo vaig veure en l'última abans de la pandèmia. Està tota pujada a YouTube. La Missa Popular a Sant Pasqual és una preciositat i és una peça de Rafael Moner, que per tant tornarem a sentir en breu. Clar, jo no, crec que és important comentar-ho.
Totalment, Santi. Però anem a parlar un poquet dels miracles, no? de Sant Pasqual.
És que l'altre dia ho pensava, mirant esta biografia, la de Fra Ignacio Baufais, també, la del pare Rambla i moltes altres, el mateix procés de beatificació i canonització arreplega tots aquests miracles. Clar, entens una miqueta com ha crescut, com ha aparegut, com s'ha incrementat la devoció a Sant Pasqual. I és perquè els sants doncs van acompanyats de prodigis, o almenys això és el que s'expressa en el procés de canonització. En el procés de canonització, de vegades en les pel·lícules pot ser una miqueta exagerat, però perquè n'hi ha un advocat del dimoni, no?, que ha de defensar perquè no és sant, i un altre que és el defensor de la causa, que és el que ha de defensar que sí que és sant, no? I ahí és on, diguem-ne, per a defensar que el canonitzen, a banda de que en aquella època es pagarien diners i totes aquestes coses que solien fer-se, doncs s'havia d'argumentar, no?, perquè havia de ser sant. I aleshores, primer tenim el miracle del xiquet. Jo els he ficat nom, els ho he ficat jo, eh?
Era un xiquet... Però m'agrada com els anomenes, eh?
Doncs pues el miracle del xiquet era el xiquet d'Isabel Pallares, que, com sa mare estava absent, s'havia ficat a caminar, era un xiquet menut, per a jugar fora en altres xiquets. Però va tindre tan mala sort que se va caure per les escales i se va trencar el cap. I aleshores, pues, amb molta angoixa, se queixava a sa mare i tenia por sa mare de que morguera. Aleshores va anar a Sant Pasqual i li va demanar que el curara. I que li va dir que almenys visquera per un any, perquè si no el seu home se ficaria molt, s'enfadaria molt, i diu així literalment que la castigaria amb la mort, imagina't en aquelles èpoques, tal com està redactat ahir. I aleshores Sant Pasqual se fica de genolls davant del xiquet malalt, que està com ja a punt de morir-se, i només fa la pregària, sa mare somriu i se alça completament curat. I diu la causa que el xiquet sí que va morir un any després, però que en aquell moment doncs Sant Pasqual li va fer el miracle. Més miracles.
Tenim un altre miracle, però a una xiqueta, en aquesta volta.
Sí. Esta xiqueta, esta xiqueta doncs, estava també malalta, no? I estava tota envenada, perquè tenia ferides, tenia moltes ferides, sobretot per el coll i per tot el cos, no? I aleshores, Pasqual el que fa és ficar-li la mà al coll a la xiqueta i li diu, verdaderament és precís demanar al bon Déu que li torni la salut. I de cop, doncs, se li va anar tot el man i se li va curar una xiqueta.
Sí, pareix que els miracles van un poquet entorn a tota aquesta curació de malalts, no?
De malalts, sí. Una altra malaltia que devia ser molt habitual en aquell temps era la cangrena. Aleshores, com la va fer desaparèixer? Doncs en la senyal de la creu. Va invocar el nom de Jesús i de Maria i a la família que va dur a este malalt i va dir, el vostre fill no morirà. I aleshores els pares es van ficar a plorar i diu que estava desahuciat per la ciència, el xiquet, i que pocs dies després el seu xiquet doncs, es va curar.
També tenim la curació d'una xiqueta que estava cega.
També, els cegos també, però no només aquesta xiqueta, sinó molts més, i ell li mana fer la senyal de la creu sobre els ulls, pronunciant els noms de Jesús i Maria, i aleshores se cura.
Però fins i tot a un company seu, no?
A un company seu de convent que estava mal dels quissals, és a dir, bueno, li va estalviar faena amb dentista, no? Però li va curar els quissals.
Després, què més tenim?
Home, un dels habituals de Sant Pasqual era el d'encertar l'hora de la mort. Però es veu que en un cas doncs, va dir a una família, bueno, a una dona, que el seu nen anava a morir-se. I aleshores ella, com a reacció, es va enfadar. I ell li va dir que ho feia per a que li donés l'extrema unció, per a que li perdonaren els pecats abans de morir i tal.
Sí.
I es va enfadar perquè i es va queixar a l'autoritat d'allí del convent perquè dia, home, és que això és de com un mal auguri, com si m'estigueren tirant un mal d'ull. I, efectivament, el seu home va morir, però gràcies a això doncs, va anar el retorn, li va donar l'extrema unció, i l'home estava ja malalt, però se veu que la dona no volia com acceptar-ho. En això de la bona mort, el que sempre comenten de Sant Pasqual, és que ell realment només ho dia a qui volia saber-ho. Per tant, l'home que estava malalt era probablement qui volia saber-ho, però li va dir a la seva dona perquè li ho transmetera a d'ell, no? Perquè ara vos explicaré ho explique ara, en el tema dels cols de Sant Pasqual,
sí.
Doncs, que van fer tot un programa dedicat a això, perquè n'hi ha per donar i vendre, doncs el que diu la tradició així és que només el sent si es vol sentir, és a dir, els cols en origen, una de les històries, és que t'avisen de que vas a morir-te i aleshores per a que te confesses i totes aquestes coses. Però tu li has de demanar al sant que t'avise. Si no vols que t'avise i que siga sorpresa, doncs això és el que sempre s'ha dit.
És una història molt fosca, el que desitja, eh?
A veure, jo evidentment jo no els he sentit, si no vols ho contar.
Home!
Però...
Menys mal que no se'ls ha sentit, també t'ho dic, eh?
Però he conegut gent que m'ha dit que els ha sentit, això sí. Ja
no me digues, sí.
Sí, he conegut. I gent que... A veure, és que el més captivador dels miracles del sant és que arriben fins a l'actualitat. Home, una de les coses, ja sabeu, que si quan va pujar a primera va avisar, quan el cardenal Tarancón, tot això, mira, això és arxiconegut en el poble,
sí,
no?
Sí, totalment.
Però jo he conegut la gent que m'ha comentat. És que no puc dir molts detalls perquè igual se sap qui és i per què i tal, però que m'ha comentat que els ha sentit i que els havia sentit certa persona que estava a punt de morir i coses així. És que, clar, jo he comentat els miracles de quan ella estava en vida, però com tot clar. Sant, després de morir, va continuar fent moltíssims miracles.
Totalment, com quins?
Mira, un dels curiosos és que quan...
A fer una menció especial, val? Si estan escoltant que entra música, és que estan preparant el Fit Carrer i com estem així a la plaça, pues s'entra la música dins dels nostres micròfons. Però seguim amb els miracles de Sant Pasqual després de morts.
Molts ànims als companys del Fit Carrer. Doncs un altre miracle és que ell sudava. Estava suant quan havia mort i aleshores doncs en un llenç, en draps, doncs li torcaven la suor i la gent se quedava doncs en els draps estos, perquè ja sabeu que la tradició catòlica és que la relíquia també és per contacte, no?
Clar.
I aleshores estos llenços doncs se veu que eren miraculosos també, no eren com una relíquia. I quan estava allà exposat el sant, després de morir-se, una de les persones que conta el padre Rambla que va anar era Bautista Cebollín, m'encanta el nom,
sí, totalment.
Que era de Castelló de la Plana. I va anar al sant i se va inclinar per a besar-li la mà. Aleshores, a veure, el malalt doncs, li besa la mà i no podia caminar, estava coixo. I ell va sentir tot el cos estremint-se i de col van començar a cridar la gent, miracle, miracle, i ell va anar caminant dient que s'havia curat. Bueno, s'havia curat, segons conta la tradició.
Sí.
I aleshores ell pues, va anar dret per ahir, ja estava curat de la coixesa. I este miracle és curiós perquè se reconeix en el procés de beatificació i s'anomena en una bulla del papa Innocent XII.
L'altre dia també me vas contar que després de mort, durant l'enterro, durant l'Eucaristia, se va alçar també.
Sí, perquè el que conta si el pare Rambla és que era tant, el Rambla és que era tanta la devoció que va estar un dia més exposat i aleshores doncs el que va passar és que hi havia moltíssima gent allà en l'església alentada per entre altres coses per la curació que acabo de comentar i van anar uns pares d'una xiqueta que se deia Caterina Simonis que tenia molts tumors malignes en tot el cos, no? Per a que el curara. I aleshores ells estaven al costat del sant per a veure si el sant es feia, diguem-ne, el favor de curar a la xiqueta Caterina. I ahí va ser quan conta la història que ell va alçar, ell va obrir els ulls. Va obrir els ulls i ells ho van cridar, miracle, obri els ulls, però a banda, després van comprovar que a la seva filla se li havien curat totes les nafres i que va obrir els ulls tant en la consagració del pa com en la consagració del vi, conta també. I això també se reconeix per Lleó 13, que té un carrer a Vila-real precisament per el reconeixement al sant. I diu en una butlla, «Yacens in feretro ad duplicem sacrarum espetierum elevation». Estic parlant llatí, però el que diu és exactament el que acaba de contar, que se va alçar a la consagració.
Sí, però és el que estem comentant, no? Que fins i tot la seva llegenda, la seva història, prosseguís després de mort, no, Santi?
Proseguís després de mort i per això proseguís fins als nostres dies, no? Totes aquestes històries que conta el padre Cristóbal de Arta, que era el procurador de la causa, és a dir, el contrari de l'advocat del dimoni, doncs és increïble, no? Conta la història de Fray Diego Bailón, que era l'almoiner, el que arreplegava les almoines, les limosnes del convent. Conta, per exemple, com uns jesuïtes, que són la crem de l'església, els intel·lectuals que no creien res d'això, van anar a comprovar si això era mentira i ells mateixos van sentir els cols de Sant Pasqual. Lo dels cols és una tradició molt, molt curiosa, no només perquè fins als nostres dies arriba. Sí, però hi ha una molt semblant, que és la de la campana de Velilla d'Ebro, que també està en Aragosa, que és una campana que toca soles quan venen esdeveniments com la Guerra Civil i coses així. Doncs és curiós, no? La història de la campana de Velilla d'Ebro també és per a mirar. Però tota la història del sant, hi ha fins i tot, que això no sé si deixar-ho per un altre dia, perquè és prou fortet, històries de com Sant Pasqual ressuscita a morts.
Això ho deixem per a un nou capítol, no, Santi?
Sí, perquè ahir n'hi hauria molt per a contar, però del que sí que voldria quedar-me és que en uns pocs dies celebrem Sant Pasqual, que segurament ens beneirà aquestes festes, que ja portem massa festes sense poder-les gaudir en la seva plenitud, per a que ho passem bé, per a que les disfrutem i per a que no estiguem malalts i que tot el món que estiga feliç disfrutant de les penyes i de la festa i de les celebracions.
I per a iniciar-les, les iniciarem amb tu el divendres que ve, si te pareix bé.
Ràdio Vila-real, 92.2.